tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Com fem sempre els dimecres en aquesta hora, saludem al Jordi, que ens acaba d'arribar des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Doncs Jordi, entrem en matèria, que avui hem de parlar, com no, d'intel·ligència artificial, però també de molts altres temes.
Sí, avui parlarem d'intel·ligència artificial. Encara no parlem de tota la que s'ha de parlar, perquè ens faltaran les novetats de Google I.O., no? de sobretot basades en Gemini i les cerques. Però bé, tot i això en tenim moltes novetats.
Doncs vinga, entrem en matèria. Entrem en matèria, diem. Avui, per cert, la música li posaran Sultan amb Shepard. És un duet de música electrònica que ens arriba des de Canadà i amb ells comencem parlant del GPT-4o. És una nova evolució del xat GPT i, bueno, venen a explicar-nos que és un gran salt i realment sí, fa moltes més coses del que havíem vist fins ara.
Sí, ChatGPT continua evolucionant la intel·ligència artificial i la seva companyia matriu, OpenAI, ens presenta la seva nova versió, que és el ChatGPT-4o.
Doncs podien haver buscat el ChatGPT 5, però bueno, han ficat 4o, no sé.
No, bàsicament la OB de Omni, o que fa referència al mateix fet de capaç de comunicar-se de manera molt més natural, no només amb text, sinó que també és capaç de reconèixer veu, parlar amb veu natural, pot cantar i fins i tot detecta el temps real d'imatges, vídeos i anotacions. I fins i tot detecta l'estat temporal mental que pugui estar, que puguem estar nosaltres quan parlem amb ell, amb la intel·ligència artificial.
Sí, no, s'està anímica, sap si estem contents, si estem enfadats. També és capaç de saber tot això. Bueno, com veieu, és un salt exponencial. Sí, jo crec que li haurien d'haver ficat un número més, perquè és un salt bastant seriós respecte al que feia fins ara.
Sí, és un salt molt seriós. Ho vam presentar això el mateix dilluns als Estats Units i, curiosament, ho vam presentar abans de que ahir dimarts Google fes la seva conferència de Google I.O. i també presentés novetats dintre de la seva intel·ligència artificial, Gemini, que també ha fet un pas endavant.
De fet, del Gemini en parlarem demà, la setmana que ve, així una setmana parlem d'una, l'altra setmana parlem de l'altra i no sembla que ho estiguem solapant tot. Del que sí que sabem d'aquesta és que una de les primeres coses que ens fan bandera és que és capaç d'estar a la nostra conversa i escoltar, saber del que estem parlant, fins i tot li podem dir que la persona amb la que parlarem no entén el nostre idioma i ella va traduint a temps real. Però ens han ensenyat vídeos, han penjat tots els vídeos, la gent del xat GPT, que els podeu veure al canal de YouTube, i és espectacular. Altres coses que fa, com veure anotacions, resoldre problemes matemàtics només que li ensenyem un full amb problemes escrits a mà.
Sí, sí. Bàsicament és capaç de comportar-se de manera totalment natural, és capaç de processar la mateixa xarxa neuronal per utilitzar visió, àudio i per text. És a dir, és bàsicament com una persona. Si és que hi veu o llegeix, genera imatges, vídeos...
Bueno. Bé, si esteu ficats una mica amb el tema de la intel·ligència artificial, sabreu que n'hi havia moltes, que n'hi ha, de fet, bueno, ara el Jordi comentava la Gemini de Google, no? Però n'hi ha moltes intel·ligències artificials. Cadascuna estàvem una mica especialitzada. Teníem la Dalí, no?, que treballava molt la imatge.
Midjourney.
Clar, després teníem altres que treballaven molt el so, que podien fins i tot crear cançons. Ja n'hi havia que estaven molt especialitzades en escriure, en redactats. Ara sembla que potser això del futur no és aquest, sinó que el futur és que una ho farà tot.
Sí, una ho farà tot, i bàsicament aquesta és la primera que va sortir, la més potente, la millor, la primera. La primera que va sortir d'aquestes actuals, que és ChatGPT. Per tant, bueno, a més, alguns us preguntareu quan estarà disponible. En principi, els desenvolupadors ja la tenen disponible per les versions de pagament i gratuïtes, també. I fins i tot s'ha pogut veure ja alguns usuaris que ja els hi surt ja directament als registrats amb la versió gratuïta.
Doncs sí, és una mica com una loteria, això també, de la intel·ligència artificial. Veiem que toque on toque, o sigui, vosaltres pot ser que hi entreu i encara amb un compte gratuït només us deixi estar a la 3.5 i fent una versió que és la mateixa que teníem fa un any, i altra gent que, pel que sigui, li donen accés a fer moltes més coses.
Sí, tot i això comentar que és la manera que tenen de propagar la nova versió. Això què vol dir? Que d'aquí poc tots els usuaris anirem amb la versió ChatGPT, la GPT-4o.
Doncs ja ho veieu, i de totes maneres també heu de saber que seguirà a venir les de pagament i les gratuïtes, perquè les de pagament tenen certes avantatges, les gratuïtes van amb limitacions.
Sí, una de les coses també més interessants que han vist d'aquesta nova versió de ChatGPT és que a YouTube es poden veure ja vídeos on l'assistent traduix idiomes de veu a temps real i també, com diu l'Oriol, resol problemes matemàtics complexes només mostrant un paper.
Doncs sí, ahir mestres, ja podeu tremolar, perquè ja podeu posar deures xungos i dius, no, els hi passaré en paper com tota la vida, és igual, encararàs el mòbil, foto, i l'intel·ligència artificial dirà, això ho has de fer així, 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 ja està. Bueno, és l'era que ens toca viure, apassionant, eh?
Sí, sí, realment, bueno, ahir vaig anar a uns congressos d'intel·ligència artificial a Barcelona i bueno, tal com ho pinten, no sé, és realment per un cantó és espectacular, no?, el que ens poden donar les intel·ligències artificials i per l'altre fins i tot fa por.
Doncs una època en què tothom es va posicionant i, de fet, hem de tornar a parlar d'Apple, perquè recordeu que la gent d'Apple, justament, si el que tenen és que fan tard amb el tema de la intel·ligència artificial, i llavors es troben de que, clar, si tots els terminals de les tres companyies que van amb Android estan incorporant intel·ligències artificials, ells també ho han de fer als seus iPhones. I van signant acords mentre continuen, recordem, desenvolupant la seua. Fa uns programes parlàvem de que és molt possible de que els iPhones portessin la intel·ligència de Google, la Gemini. Ara sembla que estan per finalitzar un acord amb ChatGPT.
Sí, sembla ser que els nous iPhones 16, que sortiran a cap allà al setembre-octubre d'aquest any, aniran amb la versió d'intel·ligència artificial de ChatGPT, amb el de OpenAI.
Doncs, què és el que està fent el fabricant de la poma per al seu iPhone? El que diem, buscar algú. Està buscant un proveïdor per integrar aquesta tecnologia d'intel·ligència artificial. I sembla que podria incloure aquesta, tot i que també el Gemini de Google. I fins i tot ens expliquen de que en altres llocs, com per exemple a la Xina, que aquestes intel·ligències artificials podrien tindre alguna limitació, n'hi posaria una altra, li posaria el Baidu. Veurem com acaba tot plegat. No ho sabem exactament perquè està lligant amb tothom, Apple.
Sí, una de les... està lligant amb tothom, veurem amb qui acaba firmant, i el que veurem amb aquests nous iPhones 16, per exemple, és l'assistent virtual d'Apple, Siri, doncs bàsicament ens oferirà més funcions i respostes molt més precises i intel·ligents que les actuals, gràcies a utilitzar la intel·ligència artificial de ChatGPT o Gemini.
Doncs veurem, finalment, Siri amb qui fa parella. Estarem al cas i us ho explicarem. Tampoc falta tant. Anem a parlar de vendes. Per què? Perquè les CPUs AMD, per a servidors, però també per a equips d'escriptori, han experimentat una quota de mercat rècord a l'últim trimestre.
Sí, bones notícies per a AMD. Curiosament, abans de l'entrada dels processadors Qualcomm, per a ordenadors personals...
Que això ho revolucionarà tot, suposem.
Que això ho acabarà revolucionant tot, i bàsicament, amb ordenadors personals, fins a dia d'avui podem triar Intel o AMD. I bones notícies per a AMD quant a xifres d'implantació. AMD ha obtingut xifres rècord quant a la venda en aquests dos mercats, tant els de servidors com els d'ordenadors d'escriptori, aconseguint un 23,9% de les seves CPUs per a ús domèstic i un 23,6% per a servidors. Són xifres altes.
Són altes. Estem parlant de totes maneres de que a grans trets, quasi bé un de cada quatre ordinadors que es ven amb processador AMD. La resta, de moment, es ven amb Intel. O sigui, Intel continua sent hegemònic.
Continua sent hegemònic, però ja pràcticament el 25%, tant d'ordenadors domèstics com de servidors que siguen AMD, bueno, són xifres bones. Tinguem en compte que, per exemple, l'any passat les xifres estan al 19,2.
Ja, home, és un salt bastant interessant. El del 19 al 24 hi ha un bon salt.
I les xifres han anat pujant durant els darrers anys. Fa 10 anys no es situa ni el 5%, perquè us poseu una xifra...
Bueno, suposo que estan contents a calar AMD, però estan contents d'aquella manera mirant pel retrovisor, perquè és el que diem, calia posicionar-se molt bé perquè ve un altre gran competidor. Eh?
Sí, sí, hem d'anar mirant endavant, mirant a Intel i també mirant enrere, que com diu l'Oriol, per darrere ve Qualcomm.
Veurem tot plegat com acaba. De moment les xifres són aquestes i nosaltres us les hem volgut comentar. I qui tindrà problemes ben aviat és Huawei. Per què? Perquè a partir de ja no podrà llançar portàtils amb processadors Intel després de l'última restricció dels Estats Units. Sí, continua la guerra Estats Units-Xina.
Sí, guerra comercial i possiblement s'encruirà els propers dies, no sols amb tecnologia d'informàtica, sinó també, per exemple, amb tecnologia de cotxes elèctrics, per posar-vos altres exemples. Però bé, Huawei, que darrerament està llançant portàtils ultracompactes, molt interessants, i que s'assemblaven quasi bé als MacBook X, als, bueno, amb portàtils de Mac, doncs bé, sembla ser que ja no podrà llançar aquests portàtils en processadors Intel, després d'una nova restricció dels Estats Units.
Doncs una restricció pel que veiem que, a més, ha estat aprovada i ha sigut arribar i córrer, eh? O sigui, perquè comença ja. Ni processadors d'Intel ni tampoc processadors de Qualcomm. O sigui, algú dirà, home, però ara que arriben els altres, potser farà amb els altres. No. Qualcomm tampoc, perquè també té llicència i s'estan pensant als Estats Units.
Sí, bàsicament això afecta sobretot a la seva gamma de portàtils Huawei MateBook, que estarà dotada de processadors Intel, i bàsicament el que no podràs portar els més, ni els Core Ultra ni qualsevol altre.
Bé, haurem de veure per on surt Huawei ara d'aquest camí. Amb els mòbils ja sabem com va sortir-ne. Va sortir amb un camí molt tortuós i llarg, que li ha costat, eh?
Sí, amb els seus propis processadors, amb les seves pròpies aplicacions, tendes d'aplicacions, etc. Però encara estan...
Encara estan intentant sortir-se.
Sí.
Doncs ara sembla que se li obre el mateix, però per als ordinadors. Veurem on anirem seguint. Mentrestant, a Intel, veient tots aquests canvis que hi ha, de que no podrà vendre processadors tampoc al principal fabricant xinès, i veient que AMD se li comença a costar, nota la Lea al clatell, presenten novetats. I ens han parlat dels Intel Core Ultra 200 per equips d'escriptori. I ens en parlen perquè diu que comptaran amb 24, 20 i 14 nuclis. Que lluny queda allò de quan anàvem a comprar un Core Duo, o un Quad Core, Jordi.
Sí, sí, processadors de 2 o 4 nuclis, doncs sembla ser que ara ja rondem els 24, 20 i 14 nuclis. Els processadors més potents d'Intel, la gamma Intel Core Ultra 200, la nova gamma, que ha de sortir d'aquí molt poquet, doncs ja inicien ja comencen a explicar-nos algunes de les seves novetats. Aquests Intel Core Ultra 200 són per a equips d'escriptori i estarà únicament formada per 13 referències, dividides en 3 de gamma alta, de 120 watts de 125 watts de consum, 3 bloquejades a 65, 2 de la sèrie Core Ultra 200F amb 125-65 watts i 5 de la sèrie Core Ultra 200T.
Aquests serien els que gasten poquet, els de 35 watts. O sigui, la sèrie l'han dividit amb aquestes games, ja veieu que la diferència està en el consum, sobretot, però clar, a menys consum també menys prestacions.
Sí, per tant, podrem començar, per exemple, pels models inicials desbloquejats. Tindrem els Intel Core Ultra 9285K, els Core Ultra 7265K i els Core Ultra 5255K.
Aquests seran els que vindran amb 24, 20 i 14 nuclis, o sigui, seria el màxim del màxim, eh? A més, també amb un consum altíssim.
Sí, els Intel Core Ultra 9 comptarà amb una configuració de 8 nuclis d'alt rendiment i 16 d'alta eficiència, fent aquests 24 fils totals.
Doncs ja ho veieu, si anem baixant, el 7 tindrà 20 nuclis i aquests seran 8 del rendiment i 12 d'alta eficiència. Veiem que on retallen és els d'alta eficiència, i el 5 seran 6 del rendiment i 6 d'alta eficiència.
Sí.
Bueno, aquesta és la manera com ho han estructurat. Simplement ho han volgut comentar també com a tall anecdòtic, perquè fa gràcia que no fa tant, quan ens parlaven d'un processador que era de 4 nuclis, semblava que era la bomba, no? Perquè tants anys amb els Core Duos i abans que eren d'un sol nucli, imagina't, 4 nuclis, doncs ara arribarem als 24.
Sí, sí, per a usuaris domèstics, eh?
Uh-huh. La setmana passada vam parlar de les novetats que havia presentat Apple, però ens vam oblidar de parlar d'uns altres novetats, perquè també Apple ha presentat l'iPad Air. No és el Pro, sinó que són els iPads més portables, diguéssim d'alguna manera.
Sí, els més lleugers. Bàsicament, els iPad Air es posen amb mides de 11 i 13 polzades i amb els SoCs, amb els chips, amb els processadors M2 d'Apple.
Aquí sí que el primer que veiem, Jordi, pel que ens has comentat, amb un M2 ens quedem bastant enrere respecte als que serien la gamma Pro, que aquí van vindre amb els M4.
Sí, realment dues generacions posteriors, potser per aquí que comparàvem, no, el rendiment dels M4 amb els M2, i bàsicament aquests nous tablets, doncs, bueno, diguem que no aniran en quant a l'última en prestacions de chip, de CPU.
De totes maneres, la versió anterior portava la 14 Bionic. Sí que hi ha un salt de la 14 en aquest chip M2. O sigui,
sí.
Tampoc no és que, diguéssim, l'han abandonat i han tret un restyling. No, han fet un salt també, eh?
Sí, no, realment la 14 Bionic era un chip de mòbil i bàsicament ens han ficat un chip o un processador d'ordinador, d'Apple. Uh-huh.
Doncs aquí sí que notarem un salt, però heu de saber que si la diferència entre els Pro i els Air és que els Pro venen ja amb M4 i els Air venen amb M2. Pel que fa a la resta, bueno, podem fer una mica de pinzellada perquè veieu que també són uns tablets que han portat bastant al dia, eh?
Sí, en quant a, per exemple, si comencem per la de 13 polzades, la més gran, ens arribem a una resolució Retina de 2732x2048, una resolució força alta.
Això sí, Jordi, veig que la lluminositat només la màxima són 600 nits de punta. Recordem que a les altres parlàvem de 2.000 de punta, sí. Sí, o sigui que aquesta tablet per estar dins de casa molt bé, però per anar pel carrer no tindrà res a veure les Pro amb les Air. Aquí veiem una de les diferències, també.
Sí, una cosa interessant també és que ni que no el porten de sèrie, tenen suport amb l'Apple Pencil Pro i l'Apple Pencil, és a dir, llapis d'Apple per poder utilitzar el tablet.
A més, tenim, bueno, càmera frontal de 12 megapíxels perquè puguem fer fotos o el que faci falta, i tenim càmera de darrere de 12 megapíxels i HDR intel·ligent. De totes maneres, ja hem dit moltes vegades que el fort de les tablets no són les fotos ni les càmeres, eh?
No, no és el més destacat. I comentaus finalment l'iPad Air de 11 polzades, el més petit, que rondarà els 699 euros, i com hem dit, el de 13 polzades, 949.
Tampoc són preus econòmics.
No són
per una tauleta,
barats.
No són tablets barats, i més tenint en compte de que són la versió que no és Pro. També us volem explicar que Google ha presentat oficialment el Pixel 8a. Us el comentarem una mica per damunt, perquè aquest mòbil, de fet, s'havia filtrat tot ja. No sé si hi ha alguna cosa que no se sabés.
Sí, fins i tot la setmana passada en vam parlar, i pràcticament la majoria de novetats ja les vam explicar. Però bé, fent un petit resum, aquest nou mòbil, referència de Google, que és el Pixel 8a, ens incorpora el nou chip de Google, el Tensor G3, i ens permetrà fer fotografies potenciades mitjançant intel·ligència artificial.
Doncs veient una mica per damunt què és el que té, veiem que sí que hi han fet un salt, perquè recordem que quan veiem la A a darrere d'un mòbil Pixel vol dir que és la gamma barata de Google, eh? O sigui, és el mòbil de referència pel que hauria de ser, segons Google, un mòbil de gamma mitja.
Sí, i rondarà els 549 euros.
Doncs aquests són els preus, i a partir d'aquí pues, tenim un mòbil de 6,1 polzades, pantalla OLED, una resolució que és més que alta, amb una freqüència d'actualització de 120 Hz, i compte perquè la brillantor pot assolir fins als 2.000 nits. Això sí que ens sorprèn en un mòbil d'aquesta gamma, perquè ja heu vist que, per exemple, les tauletes que parlàvem ara arribaven als 600.
Sí, les d'Apple.
I aquest estem parlant d'un mòbil de gamma mitjana que arriba a 2.000. Aquesta és una de les coses que sorprèn. Per la resta, bueno, li han posat el Tensor G3 i el processador de seguretat Titan M2, coses que ja portava el mòbil d'alta gamma.
Sí, vindrà amb 8 GB de memòria RAM, i amb quan emmagatzematge podrem escollir 128 o 256, segons les versions.
Tampoc brilla per aquest apartat, Jordi, però bueno, estem parlant d'un mòbil de gamma mitja.
Sí, i finalment comentar també l'apartat fotogràfic. Disposa de dues càmeres amb un sensor principal de 64 i un gran angular de 13.
Aquí veiem que, a diferència també de l'alta gamma, no hi ha zoom.
No, i tot i això sí que és capaç de gravar vídeo 4K a 60 FPS, és a 60 frames per segon.
Doncs càmeres que, això sí, ens expliquen que venen potenciades amb la intel·ligència artificial, i a més porten coses que sí que porta el d'alta gamma, com és el Magic Editor i el Magic Eraser. De totes maneres, tot això està basat en la intel·ligència artificial. Suposo que si el processador dona de sí, doncs per què no posa aquestes coses? Què més trobarem amb aquest mòbil? Doncs pues, bueno, una posada al dia en tota la resta, des de doble SIM fins a connectivitat Wi-Fi 6, i crida l'atenció el tema de la bateria. Una cosa que sempre a Google, no sé per què no li donen una espenta, però tenim una càrrega que no és excessivament ràpida i una bateria que no és excessivament gran. Eh?
No. Bueno, la definició és aquesta.
Sí, és exactament això. Ells sempre tenen molta confiança en que el seu sistema operatiu està molt optimitzat per a no necessitar gran cosa, però si sou usuaris de Pixel o heu provat alguna vegada, veureu que no és dels mòbils que es caracteritzen precisament per una més llarga durada de la bateria. Jordi, el que sí que té, per si algú està interessant i diu, bueno, de la manera que ho he explicat, aquest preu, aquesta gamma de preus, hi ha altres mòbils d'altres companyies que treuen molts millors puntuacions a altres coses. El que sí que tenen aquests mòbils és que porten garantits 7 anys d'actualitzacions.
Sí, sempre vindran incorporats, és el que agrada a molts usuaris, la darrera versió d'Android, i a més, actualitzacions 7 anys, i sempre quan surt una nova versió són els primers dispositius que la tenen.
Diguéssim que aquesta és la part positiva d'aquests mòbils. Bueno, són els Google Pixel, passen per la generació 8A, si voleu, la gamma mitjana, acaba de ser presentada. I si voleu un mòbil, aquest no sé per què servirà, però el comentem com a curiositat. Recordem que la setmana passada diem que la companyia HMD presentava els mòbils a partir d'ara amb la seva pròpia marca, HMD, i sembla que s'havia menjat la marca Nokia. Doncs no, la marca Nokia sembla que la volen per altres coses, i és que el que han fet ara és llançar un Nokia 3210 amb l'edició 2024, i ara us explicarem què és aquest telèfon.
Sí, bueno, bàsicament, molts anys enrere, no sabria dir ni fins i tot quants, trobàvem un Nokia que era el 3210, un dels mòbils de referència Nokia que més èxit van tindre. Doncs bé, hem presentat una nova edició, 2024, amb pantalla color, càmera 2 megapíxels i el clàssic joc de la serp, que tant havíem jugat amb els Nokia.
Doncs sí, perquè visualment, si veieu, busqueu una foto, s'assembla moltíssim aquest mòbil al Nokia 3210, però és que s'hi assembla fins al punt de que el format és el mateix, una pantalleta dalt i a dalt les tecles aquelles dels números, que també eren alfanumèriques. Recordeu que si volíeu escriure la B, havíeu d'apretar dues vegades seguides el 2 per escriure. Qui no se'n recorda quan s'escrivien missatges així, tac, 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 no? Sí, doncs... és exactament això el que han fet. Han portat aquell mòbil d'aquell moment, li han ficat pantalla color i han fet alguns canvis, però ara veureu quins canvis.
Sí, bueno, per començar tindrem connectivitat 4G, per tant tindrem internet més o menys ràpid i també trucades, i bueno, tot perfecte. Bluetooth, una bateria de llarga durada, i la companyia sobretot posa èmfasis en una cosa important, si t'envien o truquen un SMS.
Doncs és això, que si ens han de parlar, si és alguna cosa, diuen, excessivament important, doncs ja ens trucaran o ens enviaran un SMS. Per què? Perquè amb el sistema operatiu que porta aquest mòbil, perquè porta un sistema operatiu S30 Plus, no tindrem ni WhatsApp ni la majoria d'aplicacions.
Sí, sí.
No sé, Jordi, a més un processador Unisonic T107, 64 GB de RAM, 128 d'emmagatzematge, perquè sí, porta una càmera de fotos i permet microSD de fins a 32 GB. Vaja, a mi em sembla una involució, és com si haguéssim tornat, doncs això, 25 anys enrere, però amb pantalla color, eh?
Sí, però pels més nostàlgics, pels que vulguin només un mòbil per trucar i SMS i jugar al joc de la serp i que tinguin el Nokia clàssic.
Jordi, de totes maneres sí que hem de dir que el joc de la serp ve en color ara, ve a tot color i és més funcional. Sí. Bueno, la bateria, fixeu-vos, perquè us feu una idea, la bateria és de 1.450 mAh. És ridícula pel que és avui en dia, però amb això ens prometen de que tenim 10 hores de conversa, però d'espera tenim dies.
Sí, perquè, sí, clar, sí, ens durarà dies.
Clar, és que aquest telèfon no gasta perquè és que no fa res. De fet, si entreu a la seva pàgina web, veureu que quan el comercialitzen, el fabricant usa frases com descansa de tantes hores davant del teu mòbil i torna a connectar amb el que t'importa, o carrega el menys vegades amb una bateria que pot durar dies. Realment sí, és un telèfon que no fa quasi bé de res. Jo no sé per què li han posat 4G tampoc, perquè si no es de poder ni enviar WhatsApps.
Sí, bàsicament comentar finalment que el trobarem per 79 euros amb colors negre, blau i groc, i bàsicament es troben a faltar també aquelles carcasses express intercanviables del model original. Ja seria la...
Ja seria, allò on seria la sirereta, el colofó, sí. Això, ja imagineu-vos. I les paradetes aquestes que hi havia a la casa de les carcasses i podies canviar carcasses. Bueno, suposem que algun mercat deu tindre, però l'altres l'han comentat com a curiositat. Qui fa passos endavant és Xiaomi, que ha registrat el seu nou telèfon plegable i és format per Xina. S'anomena Mix Flip.
Sí, arribarà amb funcionalitats interessants, a part d'aquesta pantalla plegable, i també amb càrrega de 67 watts.
Doncs haurem de veure quan arribi. De moment el que tenen és això, és un registre perquè tindré la certificació. A partir d'aquí, quan arribi, suposem que el podrem presentar amb més detall, però apunten alt, perquè fins i tot porten a un mòbil que tindrà zoom òptic, serà plegable, serà en pantalla, una pantalla, suposem que només a una de les parts, però encara no ho sabem exactament. El que sí que sabem és que Xiaomi està treballant amb el seu plegable i el té registrat, es diu Mix Flip. No tardarem molt a presentar-lo, Jordi, a veure què és el que ens aporta. Semblarà gamma alta, també, per això.
Sí, el Xiaomi Mix Flip s'ha identificat amb un número de model que és 2405CPX3DC, i s'ha donat a conèixer mitjançant aquesta certificació. Disposarà de càrrega ràpida de 67 watts, serà una pantalla plegable en format petxina i també portarà un conjunt de càmeres fotogràfiques bastant bones, segons se rumoregi.
Bueno, venen certificades per Leica, o sigui que bones, més o menys, han de ser. També ens parlen de que vindrà més Snapdragon 8 generació 3.
Sí, el més potent dels processadors, amb una bateria de 4.900 mAh i també càrrega ràpida.
Uh-huh. Doncs haurem de veure quan surti, perquè de moment el preu al canvi, perquè ja s'anuncien preus i tot, fins i tot a nivell xinès, ens parlen d'un menys de 800 euros. Suposem que el canvi aquí potser ens acaben d'estirar fins als 1.000, eh?
Sí, doncs veurem com finalment un dels principals fabricants també ja de mòbils del món, que faltava, que era Xiaomi, doncs ens presento el seu mòbil plegable.
També volem fer una pinzellada per parlar dels rumors, perquè els rumors del Samsung S25 ni comença bé. I ens parlen de que el Samsung S25 Ultra podria tindre un canvi destacable respecte a les generacions anteriors. Recordeu que les versions Ultra de Samsung porten 4 objectius de càmera. Doncs sembla que en perdria un. Els deixarien amb 3 objectius de càmera.
Sí, bàsicament sembla ser que el S25 Ultra de Samsung eliminarà una de les càmeres del darrere, per deixar una disposició 3 en lloc de les 4 que porta l'actual S24 Ultra.
Quina és la que es carreguen? Doncs sembla que es carreguen el 3, la del zoom per 3. O sigui, ens deixarien el zoom més avançat, la normal i el gran angular.
Sí, bàsicament el trauen, però no per ficar-nos un mòbil amb pitjors càmeres que l'actual, sinó perquè, segons s'apunta, el sensor principal serà molt millor i ja ens podrà oferir zoom òptic.
Doncs veurem, o potser simplement és que han trobat la manera de treballar el zoom digital també, que ja no té sentit fer el zoom 3, no sé.
Correcte.
Haurem de veure. Però bueno, de totes maneres, això són rumors, haurem d'esperar que surti, perquè recordem que els Samsungs, aquestes sèries, surten a principis d'any, o sigui, estem parlant quasi bé de 9 mesos o 10 d'antelació.
Sí.
Esperarem. Qui sí que ja ha sortit és el Huawei Pura 70. Recordeu que ara, a partir d'ara, els pes es diuen Pura. I el Pura 70 Ultra ha aconseguit, com era d'esperar, perquè ja el vam parlar nosaltres de què anava aquest telèfon, la màxima puntuació històrica al test de càmeres del DxOMark.
Sí, recordem que Huawei està patint des de fa temps pues, unes grans restriccions a nivell de poder fabricar els seus mòbils. No els deixen tindre bueno, totes les aplicacions de Google ni processadors americans basats en xips americans. Però bé, tot i això, continua fent una cosa molt bé, que és el que ha fet sempre, i és ficar-hi les millors càmeres fotogràfiques als seus mòbils.
Quan nosaltres la vam comentar, quan vam comentar que havia sortit aquest mòbil, havíem dit de que vendríem unes càmeres espectaculars sobre el paper. Ara sembla que qui ho ha de certificar una mica són la gent de DxOMark i bueno, han aconseguit la màxima puntuació a totes les categories fotogràfiques.
Sí, bàsicament DxOMark és el benchmark més popular que hi ha al món per testejar càmeres fotogràfiques per a mòbils. I sembla ser que aquest nou Huawei Pura 70 Ultra ha aconseguit 163 punts en quant a les seves càmeres, la màxima puntuació que existia fins a la data.
Doncs 163 punts que els han donat a partir d'aquestes diferents característiques que li donen. Fan proves de fotografia amb exteriors, interiors, baixa llum i amics i família. És una altra de les categories que hi ha. I, a més, ha sigut el millor mòbil fotogràfic de la gamma Ultra Premium i, a més, en general.
Sí, bàsicament unes notes espectaculars. Comentaus finalment que aquest mòbil estava equipat amb unes càmeres amb un objectiu principal amb obertura variable de f/1.6 a f/4 i amb un mecanisme motoritzat sobre un sensor d'una polzada i 50 megapíxels acompanyat.
No és habitual això, Jordi, trobar una obertura variable, ja no és una cosa habitual, ni menys amb un sensor motoritzat.
Sí, a part d'un sensor ultrapanoràmic de 40 megapíxels, obertura focal f/2.2 i a més d'un tercer sensor per a zoom de 50 megapíxels i obertura focal 2.1. Bàsicament, ni una reflex porta quasi bé aquests sensors.
Doncs sí, déu-n'hi-do. Un telèfon que sí que hem de dir també que no és barat, per vindre amb les limitacions que ve. També això ho hem de tindre en compte.
Sí, ronda els 1.500 euros.
Sí, 1.500 euros per un telèfon que, recordem, no podem instal·lar les aplicacions habituals d'Android, tindrem moltes limitacions. Això sí que ho hem de tindre present. Això sí, les fotos les fa molt bé. I anem acostant-nos cap al final. Abans d'arribar a la secció de videojocs, us volem comentar algunes coses interessants. La primera és que Apple i Google han signat un acord, sí, entre elles, per treballar plegats per una cosa que ja fa temps que es remena, i és que a partir d'ara les dues, amb la seva pròxima actualització tant del sistema operatiu Android com de iOS, oferiran suport per alertes de seguiment no desitjades.
Sí, bàsicament per alertes de seguiment no desitjats per a dispositius de seguiment Bluetooth, com els AirTag, per posar-vos algun exemple.
Fins ara ens trobàvem allò de que si algú ens volia seguir, només que ens enganxessin a la nostra motxilla si anem pel carrer o fins i tot al nostre cotxe ens hi fiquen un AirTag o la característica similar d'Android seu, propietari, al nostre vehicle, ens anaven seguint i podien saber en tot moment on érem. Jordi, això és molt lleig, perquè no, obre la porta a 50.000 passos delictius.
Sí, bàsicament això ens ajudarà a mitigar l'ús indegut de dispositius dissenyats per ajudar a localitzar objectes personals i que es poden utilitzar per usos fraudulents.
La idea és aquesta. A partir d'ara, tant si ens posen un rastrejador d'iOS com si ens posen un rastrejador d'Android, i no és nostre, o sigui, ens l'han posat, el nostre dispositiu, sigui iOS o sigui Android, ens haurà de poder avisar de que portem un rastrejador.
Sí, per tant, rebrem una alerta quan això estigui acabat d'implementar conforme ens estan utilitzant un d'aquests dispositius de rastrejament.
Què és el que passa llavors? El que passa és que fins i tot el podrem arribar a fer sonar per localitzar-lo, per poder-nos desfer d'ell o fer el que faci falta. Bé, era un pas que era necessari que arribés. A més, veiem que no són ells els únics, perquè altres fabricants de rastrejadors, com Chipolo, Eufy, Gio, Motorola, Pebble, tots s'hi han sumat. O sigui que el futur és aquest. El futur és que els rastrejadors no serviran ja per això, sinó que si algú ens està seguint amb un rastrejador, saltarà l'alarma del nostre mòbil i ens dirà, ens estan seguint.
Sí, sí.
També aquesta setmana ha sortit l'anhelada actualització de iOS 17.5 per als seus telèfons intel·ligents. Què porta? Doncs algunes novetats una mica interessants, però sobretot la gran novetat que porta és allò que havíem explicat de, el que havia de fer per adaptar-se a les exigències de la Unió Europea.
Sí, bàsicament amb aquesta novetat podrà complir totes les lleis de mercats digitals de la Unió Europea, que recentment va entrar en vigor.
El primer que li demanaven era allò de que s'havien de poder instal·lar aplicacions des de fora de la botiga d'Apple. I aquesta és la primera o més destacada novetat que porta aquesta nova versió de l'iOS, la 17.5.
Sí, a part d'això, també amb aquesta actualització, l'iPhone podrà gaudir de l'anomenat estat de reparació. Es tracta d'una nova modalitat que permet que el mòbil pugui ser enviat a reparació sense necessitat de desactivar certes funcions de seguretat bàsica.
Per exemple, l'eina Find My no la podíem deixar activada quan l'enviàvem a reparar. Suposo que perquè no volien saber si no l'enviàvem a reparar. Ara podrà estar activada, però hi ha altres coses, hi han fet molts canvis menors.
Sí, també s'han renovat el disseny dels jeans de l'APP Podcast i també els fons de requadre canviaran de color.
També veiem que han ficat nous fons de pantalla, alguns fins i tot amb suport a la comunitat LGBT. Han fet una nova opció FaceTime que permet bloquejar tots els participants una trucada alhora. Petits canvis i sobretot també porta incorporat aquest canvi que explicàvem fa un moment, el dels rastrejadors.
Sí, sí.
Doncs ja ho sabeu, és la 17.5, si teniu un telèfon de la poma segurament us arribarà automàticament, si no aneu a descarregar. També Google i HP s'han ajuntat per comercialitzar el sistema de comunicacions 3D Starlink. De moment ens l'han ensenyat en vídeo, voldrem veure'l en funcionament, i és que, és un pas endavant quan haguem de fer reunions, aquest sistema és la bomba.
Sí, el projecte Starlink és un sistema de comunicacions 3D basat en telepresència i està basat en Google. Es comercialitzarà el proper any amb associació amb HP després de milers d'hores de proves internes. El Google el va presentar per primera vegada el projecte Starlink en el seu esdeveniment anual de desenvolupadors al 2021.
Doncs fixeu-vos, fins ara han estat treballant-hi. Què és el que hem de fer amb aquest aparell? Doncs no ve a ser com una pantalla. A davant tindrem una pantalla, nosaltres tindrem unes càmeres especials que venen il·luminades i uns micròfons també especials. La intenció és que quan fem una videoconferència no tinguem l'aspecte d'estar en una videoconferència, sinó que tinguem la sensació de que l'altra persona està davant nostre.
Sí, segurament aquest sistema de comunicació, que al final és una videoconferència, l'han vist en pel·lícules de ciència-ficció, és que bàsicament és això. Ens permet funcions en 3D on podem tindre contacte visual amb una altra persona, amb mida natural i amb 3D totalment equipat com si fos real. És que això ho hem vist en pel·lícules de Star Wars i futuristes de ciència-ficció.
Doncs sembla que ara aquest és el futur. Veurem si és veritat que podem fer aquestes videoconferències i tindre l'altra persona i tindre la sensació de que la tenim com nosaltres a la sala i no la típica trucada aquesta que veiem a la pantalla del mòbil.
Sí.
A veure si tenim aquesta evolució. De totes maneres, ara parlen de l'associació entre ells. L'any que ve diu que ho presentaran. Estarem al cas. I també us volem explicar, només com avisa a navegants perquè ho tingueu al cas, de que Europa ha aprovat la identitat digital eIDAS 2.
Sí, la identitat digital, o també coneguda com a cartera digital, serà una revolució. Després d'aconseguir tirar endavant, aquesta normativa ja s'ha aprovat a lo que és el Parlament Europeu i, per tant, sense cap dubte, canviarà per sempre la identificació a internet tant de nosaltres, dels usuaris, com de les empreses.
Doncs qui no s'ha trobat de què ha de tindre la clave PIN, per exemple, quan vol fer la declaració de la renda, té un altre identificador per no sé què, la TECAT perquè fa no sé quin tràmit. La idea del EIDAS 2 ha de ser que amb una sola identificació digital puguem fer qualsevol cosa.
Sí, haurem de tindre accés a multitud de serveis, a més d'aconseguir identificar-se de manera en línia amb qualsevol funcionalitat.
Ens expliquen, per exemple, que podrem obrir un compte bancari, demostrar dades personals com ara l'edat, fer la declaració de la renda, accedir a, fins i tot a l'historial mèdic, o sigui, quan vulguem anar al metge no caldrà anar amb un altre identificador, també podrem des de portar amb aquest identificador el nostre carnet de conduir, podrem llogar un cotxe, registrar-nos a un hotel, o podrem fins i tot fer-lo anar si en algun lloc ens han identificat per llogar una bicicleta, o sigui, pel que sigui, perquè les dades aniran fraccionades i el lloc on només hagin de saber la nostra edat servirà perquè sàpiguin la nostra edat i el lloc on una comissenda que han de saber de nosaltres tot, doncs servirà perquè ho sàpiguin tot.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ha estat aprovat, per fi, Es diu EIDAS 2 perquè la 1 no va acabar de passar els tràmits, la 2 sembla que sí que ha passat els tràmits. Ens expliquen que de cara a l'any 2025 això es podria posar en marxa, o sigui, l'identificador digital definitiu perquè ens haguem de desfer de tantes modes o maneres d'identificar-nos. I anem a parlar de videojocs. Comencem, va, amb una multa, ràpidament, només perquè sempre ens fa gràcia parlar de multes. Ha multat amb més d'un milió d'euros a Epic Games.
Sí, bàsicament és la companyia mare o matriu de jocs com el Fortnite, tan populars entre els adolescents. Sembla ser que aquests videojocs són gratuïts, però després tenen tendes dintre del mateix videojoc on podrem comprar skins i moltes altres funcionalitats. Bàsicament, per a aquestes botigues, per a aquestes compres que t'obliguen a fer, bueno, t'obliguen, però que sembla que incentiven a fer, pues, diguem que han estat multats pel govern dels Països Baixos, perquè incentiven a gastar diners sobretot a nens.
De fet, ells es queixen de dues coses. La primera d'elles és les estratègies que diuen patrons foscos, diu que busquen que els nens gastin amb, bueno, missatges com, per exemple, compra'l ara, aconsegueix-lo ara, i que estan encarats molt en aquest públic juvenil. Però també hi ha un altre vessant, i és que fiquen comptadors falsos que generen la sensació de que o ho comprem ja o se'ns acaba, o desapareix l'oferta i després l'endemà l'oferta i torna a ser igual. Però bueno, aquest fet de que compra-ho ja o si no en una hora o en tants minuts ja no hi serà i la canalla acaba picant.
Sí, bàsicament utilitzen tècniques de compra molt agressives, de màrqueting, i per això han estat multats. La mateixa companyia Epic Games, la companyia de Fortnite, ha anunciat que no estan d'acord amb aquesta decisió, com no podia ser d'una altra manera, i apel·laran la decisió, alegant que retirar aquestes pràctiques agressives resulta en una pobra experiència de cara als usuaris a jugar al Fortnite.
Ves,
bueno, tothom té el seu punt de vista, no?
És la seva manera d'entendre-ho. També us volem explicar que God of War Ragnarok arribarà aviat per a ordinador.
Sí, bàsicament la darrera versió d'un dels jocs més populars d'exclusius per a PlayStation, que és el God of War, la seva darrera versió Ragnarok, pues, també sortirà per a PC. I aquí veiem un moviment més, no, de PlayStation, de Sony, on canvia la seva política de traure sempre pràcticament els jocs de manera exclusiva per a PlayStation, on també pues, sembla ser que vol traure uns calerets més i traure les seves grans franquícies també dins del món del PC. Al final això ens beneficia també als usuaris del PC i podem disfrutar d'un dels millors videojocs que existeixen també amb ordenadors personals.
Doncs benvingut sigui. Fa dies que us vam explicar també que Microsoft havia comprat alguns estudis de videojocs i fins i tot alguns de ben grossos, com Bethesda. Ara ens anuncien que un cop han comprat i seu i fan el que volen, han tancat més coses. I de fet, les xifres, Jordi, que ens portes aquí són espectaculars, perquè han tancat fins a 4 estudis.
Sí, bàsicament després de la compra multimilionària de Bethesda, pues bàsicament dintre d'aquest gran grup d'estudis de videojocs pues n'hi havia de més petitets. Franquícies com Redfall, Arkane Austin, Tango Gameworks, Evil Within, AlphaDog, entre molts altres, pues bàsicament desapareixeran totalment, ja que són videojocs de petits estudis dintre de Bethesda que Microsoft ha decidit tancar. Bàsicament per considerar que no eren jocs prou de qualitat.
Home, doncs, aquests que has nombrat, algun l'havíem comentat aquí, eh?
Sí, sí. Bàsicament, Microsoft prioritzarà els títols de gran impacte, que són els que li agraden a ells.
Bueno, quartos, volen quartos llargs, quartos ràpids, i no és allò d'anar a fer créixer una franquícia, sinó que, vinga, les que ja funcionen.
Sí, sí.
Això és el capitalisme. La Switch 2 inclouria 12 GB de RAM i 256 GB d'emmagatzematge. Anem fent bullir l'olla sobre la Switch 2.
Sí, tot i que apunta que fins a l'any que ve no sortirà, fins a principis de l'any que ve, del 2025, cada vegada hi ha més rumors de les característiques que incorporarà la nova consola de Nintendo. No ens aportarà una gran revolució, però sí que serà una evolució. Per tant, augmentarà molt les prestacions tècniques i passarà a 12 GB de RAM. També portarà 256 d'emmagatzematge respecte als 32 actuals i, a més, també promet ser molt més potenta en quant a xip gràfic.
Doncs anirem seguint perquè n'ha de sortir moltes en coses encara de la Switch 2, perquè si falta un any, imagineu si n'hi ha temps. Jocs de la setmana, Jordi. Aquesta setmana ens portes dues propostes per a jugar. La primera, Men of War 2.
Sí, la saga Men of War 2 continua la seva expansió pel front oriental dels jocs d'estratègia. Ofereix al jugador la possibilitat de reviure missions mítiques com el desembarcament de Normandia de la Segona Guerra Mundial, l'operació Brighton o l'operació Overlord. Diguem que podrem comandar tots aquests exèrcits dintre de la Segona Guerra Mundial, també soviètics, alemanys i nord-americans. Per tant, bueno, un fantàstic videojoc d'estratègia pels fanàtics de la Segona Guerra Mundial, per a PC.
Doncs el tenim disponible aquesta setmana. Igual que aquesta setmana també ens arriba Morbid, The Lord of Air.
Sí, bàsicament aquesta continuació de la primera entrega és del Morbid, que s'anomenava Morbid The Seven Acolytes, pues fa el salt al món del 3D, però sense perdre l'essència del joc tipus Souls, on la manera d'afrontar el combat pot influir de forma dràstica dins del món que juguem. Pots lliurar-te de la bogeria per guanyar poder en els combats, però com t'imagines, això suposarà un gran risc. A més de canviar com perceps el que ens envolta. Per tant, un joc, com veiem, de fantasia, d'acció, tipus Souls, i que estarà disponible per a PC, Nintendo Switch, totes les PlayStations i també totes les Xbox.
Aquests són els jocs per aquesta setmana, però també tenim alguna pròxima estrena. Avui, Jordi, ens portes System Shock.
Sí, un joc que potser us sonarà ja, i és que estem parlant d'un remake. Sortirà per a pràcticament totes les videoconsoles, PS4, PS5 i totes les Xbox. És un shooter, una acció en primera persona, i està basat en ciència-ficció i el cyberpunk. Sortirà el 30 de maig i és un emblemàtic videojoc, que gairebé després de 3 dècades torna de la mà de Night Dive Studios, actuals propietaris de la franquícia, i és un remake que combina un gameplay de culte amb una posada al dia, sens dubte. Nous gràfics, alta definició, controls actualitzats, la interfície també s'ha millorat i també amb sons i música espectaculars.
Doncs System Shock, que torna amb una bona rentada de cara, absoluta, quasi que és un redisseny absolut.
Sí.
Així tot tindrà el mateix tacte, si algú l'havia jugat fa temps. Doncs és una de les pròximes estrenes, de fet ha d'arribar a finals d'aquest mes. Doncs això és el que us volíem explicar avui. Ens queden encara un parell de minutets que són els que dedicarem a parlar del nostre concurs. Tenim un concurs en marxa i us l'hem de recordar.
Sí, tenim un concurs vàlid fins al 31 de maig i us donarem 100 euros per al guanyador.
Doncs sí, 100 euros per respondre una simple pregunta i, a més, una pregunta que és fàcil de respondre perquè, com sempre, donem 4 opcions. Fem una pregunta i hi ha opció A, B, C, D. I la pregunta és: quina versió de TikTok han hagut d'eliminar a Europa?
Sí, teníem 4 opcions. La primera és Instagram, la segona és TikTok, la tercera és Facebook i l'última és TikTok Lite.
Doncs una d'elles ha tingut problemes a nivell europeu, ja ho hem explicat més d'una vegada, i vam dir que al final ells mateixos, la companyia original, ByteDance, havia triat eliminar-la per evitar-se més problemes i possibles sancions. Heu d'entrar a la pàgina web de Comsa Online, que és comsaonline.com, busqueu l'apartat del concurs de la ràdio i deixeu la vostra participació. Doncs amb això, ara sí, Jordi, arribem al final del programa. Crec que ho hem explicat tot el que havíem d'explicar i la setmana que ve parlarem de Google Gemini, això segur, i d'altres coses.
Sí, sí, no ens ho hem deixat, no ens ha donat temps de preparar-ho tot per al programa d'avui, perquè total ho vam poder presentar ahir al vespre, però la setmana que ve en parlarem.
Doncs la setmana que ve amb més continguts, us hi esperem a tots. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.